A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ens recordava aquesta setmana el divulgador Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, un home que no se'n va dormir mai si no ha mirat abans el cel, que l'any 2026 veiem el mateix cel que observaven els grecs antics i les civilitzacions més primitives. Poc ha canviat el cel. La diferència, i això sí que el preocupava, és la quantitat de satèl·lits artificials que circulen per l'òrbita terrestre baixa, la majoria, per cert, de l'empresa SpaceX d'Elon Musk. I el preocupava perquè poden acabar afectant la visió del cel, l'observació i la investigació. La xarxa Starlink té més de 10.000 dispositius a l'espai. Hauríem de cuidar amb zel aquest cel blau que tant ens ha fascinat als humans, perquè si no arribarà el dia que entre satèl·lits, contaminació lumínica i fems espacial deixarà de guiar-nos com els fars que protegeixen les nostres costes. Cel, blau, zel i far són les quatre paraules polisèmiques que vos proposam per a la conversa d'avui. Ens acompanyeu? Com estàu? Patricia Fernández, benvinguda a Cateva, com va?
Molt bé, moltes gràcies.
Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut.
Superbé, gràcies.
I Xavier Torrents, com estàs?
Bonada.
Quines paraules més poètiques vos he llançat avui. Cel blau, que ja poden anar plegades, eh? El cel blau.
Vaig pensar jo.
Zel, aquí tenim un repte perquè hem de pronunciar-ho bé per no confondre-nos, i far, que també és molt poètic. Vinga, com se sol dir, començant pel començament, Patricia Fernández, i per la primera paraula. Si te dic cel, que te venes cap primer de tot?
Mira, molt poc poètic estic jo. El primer que m'ha vengut és cel ras. Mm-hmm. I la quantitat de versions de cel ras, no? Els que estan en obres, ara en Gori mos diria, oh, d'això ja en sé, no? No, cel... un cel ras, com un cel despejat i sense res, o dormir en el cel ras.
Uh-huh. Sí, sí.
Alguns amics i estimats els agrada dormir en el cel ras. I així, no, bueno, veus, ara ja m'he tornat poètica. El cel ras també pot ser poètic.
És que és poètic, per cert. Has mencionat en Gori, que sol formar part d'aquest trio. Miquel Àngel Palleres, a tu també t'estimam, perquè ja saps...
Bueno, sí, que abordaré l'opinió ara.
Que tu ets un bon home per la conversa, però d'aquí li enviem una abraçada ben gran, que se mos acaba de casar, i clar, tampoc ens podíem molestar venguent.
Ara
la ràdio ha de desconnectar una micona, efectivament. I Miquel Àngel, cel, que te venes cap primer.
No ho sé, ara pensava, com que jo duc 25 anys casat, ara sí que me poden molestar. Jo, vaya, bé, perfecte, no hi ha ningú problema. Ara, cel, i t'estimam igual.
Però el cel és blau.
El cel és blau, sí, sí. De fet, el cel és blau, però el color cel no és el color blau. Mo mare ho distingia sempre. Té els ulls de color cel, no és exactament color blau. És com més guapo.
És un blau cel.
És angelical, és, sí. És més mono,
sí.
No?
Sí, sí, és més angelical,
sí,
aquesta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I jo, com que sóc un home i veig millor dotzena de color, no en veig més, pues no sé distingir massa entre els blaus, els diferents tipus de blau, no? Però jo, cel, és el que veig quan miro cap a dalt, no? El color blau del cel és quan hi ha llum, i el color negre del cel quan no hi ha llum, no? Uh-huh. I això és el cel.
Uh-huh. I per en Xavier Torrent, cel?
Pues hi ha dues coses que és el primer que me venen. La primera és aquest dormir al cel o fer bivac, no? Que, quan duien xiruques, calçons curts i motxilla, o la podien carregar millor.
No estem tan enfora, no?
No estem tan enfora.
No me diguis això.
I ara que és de dur, la motxilla que duem en aquest moment, ens atenden totes d'allà.
Ah, bueno.
Pues igual,
però si vas a fer
l'Ivac,
no necessites tenda.
No, però sempre duies el doble sostre, no sé què és d'allà, no? Pels infants i pels adolescents que duies. I l'altre, pues, no puc evitar pensar en cel obert, no? Que a banda d'aquest cel buit i lluminós i clar que dibuixàvem o que imaginàvem ara, pues, també és el nom de la primera empresa on vaig fer feina com a monitor de temps lliure, no?
Ah.
Duia el servici de vacances de l'Ajuntament de Palma, que se deia així tal qual, servici de vacances. I que vàrem fer molt de campaments per allà, i de fet la broma era, tu no saps el que és fer un campament si no fer feina a cel obert.
És un bon lema, també.
Sí,
ara entenc la de la motxilla. Ara entenc la de la motxilla.
No, la de la motxilla era molts escoltes, que era l'altra línia. Però bueno, això són els dos cels que se m'obrin ara mateix.
I, Miquel Àngel, jo que sé que tu mires molt el cel, i ara he fet aquesta introducció parlant de satèl·lits. Tu com veus aquest cel il·luminat per taringues de satèl·lits de SpaceX?
Bueno, pensava en lo que en Pep Marcús deia, i és que és vera que el cel ha variat poc en 4.000 anys, no? Almenys aquesta gran escala del temps galàctic, no? De l'univers, no? De fet, donant una volta sencera a la Via Làctea, un pic cada 225 milions d'anys, algo així, no? Per tant, és vera que va canviant l'entorn, que tu veus un vespre, una nit, però clar, han de passar un quant de milions d'anys per veure canvis, no? Així que tot pareix estàtic, encara que no hi sigui, no ho sigui, però que en el nostre temps, el que mos toca, en els temps que mos toca viure, pues, poco varia, i l'estrella polar sigue enfocando al polo norte i seguirà siendo así durante miles de años. No?
Uh-huh. És brutal aquesta sensació, no?, de transportar-te segles enrere i pensar, passa també en morades, en construccions, que aquest mateix sol i aquesta mateixa lluna han sortit pels nostres avis, besavis, tataravis, rebesavis, bla, bla, bla. I ja no parlem, pels nostres van passant més, diguem, de l'espècie, no? És que és bestial. I pensava en lo hipnòtic que és. Just aquest cap de setmana he estat a fora i he vist un cel amb una lluna...
Ara na Patricia ens ensenya la fotografia, que hermosa, no?
Amb una lluna,
no?
que se projectava damunt la mà, amb un... No sé. Uau. Com se diu en català, una riela.
Sí.
Que me va hipnotitzar i m'hagués quedat...
És que teníem lluna blava aquest cap de setmana.
Mira, no sabia de quin color. Aquesta sí. M'apareixia molt blanca, però estava estratosfèrica i és hipnotitzant.
Té aquest punt hipnòtic, no?
Exacte.
Transmet un poc aquesta calma, no? Aquest de deixar-te anar, aquest... Avui també t'hi llegi aquest badà, que és el mindfulness mallorquí, no?
Ai, sí. Aquest sí, badà, sí.
Aquest
quan l'enyoram.
Exacte, no? Ja queda menys. Però té aquest punt hipnòtic, no? Que te deixen dur i és com mirar una llar de foc.
Això mateix vaig fer, és que el mateix comentari vaig fer, estàvem sincronitzats, perquè vaig dir...
Que te quedes emperdelat o emperdelada i a més a més ets en companyia, amb aquest silenci que t'acompanya, no? Que te quedes allà serà cert que mos estan posant poètics.
És que les paraules...
És vera, davant el cel, la mà i el foc, jo crec que em quedaria hores.
Sí.
Jo, com que no són gens poètic, el que he fet ha estat, abans de començar, demanar-li a Gemini que me faci una dècima, una composició poètica, sí. Per quatre paraules d'avui, que ja vos llegiré si de casa en el final. No? Però perquè vegeu, perquè no guanyarà mai un Nobel Gemini fent...
És que t'agrada tentar la sort, eh?
Claro, claro, claro. Però dir, no, esto no, l'intel·ligència artificial mos ho farà tot i tal, igual. Bueno,
sí, jo ja són de les escèptiques des del principi. Sí.
Quan haga la cama i limpi la casa ja...
Ja parlarà.
Sí, sí, sí.
I per cert, xerrant del cel, també hem xerrat aquesta setmana amb en Jaime Vázquez, que és professor del CSAC i és doctor en teologia bíblica, un home que coneix molt la Bíblia. Hem xerrat del cel a la Bíblia i de com ha anat evolucionant aquesta visió del cel, no? i com s'ha anat també separant la terra del cel i el cel de l'infern, etc etc. A l'hora de parlar de cel, d'aquesta paraula, vosaltres la seguiu fent servir per quan algú mos deixa, quan algú mor, d'allò de se n'ha anat en el cel? Encara ho penseu? Encara mireu el cel per xerrar amb les persones que no hi són?
Bona pregunta. Jo te diria que de tot d'una, no, que he evolucionat el concepte. O sigui, jo ara ja no crec en un cel d'angelitos, no? És difícil. O sigui, per una banda, no, però per una altra, per xerrar amb un mateix, amb altres persones, per demanar, per connectar amb energia, per lo que un vulgui, i per xerrar amb altres, sí que mira amunt i mira el cel. O sigui que diguem que el que és la concepció tradicional d'un cel, un infern, un tal, per jo ja està borrat del meu imaginari, sí que me dona com a sensació de dimensió, de transcendència, no? Mm-hmm. Perquè, com, de fet, bueno, no ho invent jo, no? Els quadres i tot, quan pinten per amunt, i les iglesis, i les decoracions, en fi, vull dir, tot això està molt estudiat, no seré jo sé que introdueixi res nou. S'enfocar per amunt te dona això, sentit de transcendència, de la veritat, de l'esperit, i tot això sí que me connecta molt. No? Ja un cel d'angelets així blau i dir, se n'ha anat en el cel. No, perquè de fet, els meus fills grans ja m'arrenyen i me diuen...
Ja ha passat.
No me contis això. No?
És difícil, bueno, és difícil de mantenir,
ja,
no?
Ja no ho compro, perquè a més ja no ho crec. Per tant, ho he evolucionat.
Miquel Àngel?
Jo no, fa temps que no... De fet, m'apareix un concepte bastant avorrit, no? Avui en dia xerrar del cel i això de veure els angelets i angelets amb unes ales tocant un laúd i tal, pensar... I això és l'eternitat. Ha de ser algo més divertit, no? Ha de ser algo més... Hem de cercar per a ser eternos. Vull dir, ha de ser algo una mica més rellevant i més divertit. I aquest tipus de cel que veiem en els quadres de Murillo és com una mica avorrit per jo. I com a concepte d'allà on passaré la meva eternitat no m'agrada gaire. Però clar, és veritat que això me genera més dubtes, no? Perquè, bueno, pues, ell crec en una eternitat després de... Quan passem per aquesta vida aquí, que és molt breu, però en què vivim molt d'anys i igual són 100 anys, i abans que xerraven de que el cel no ha canviat gaire en tant de milions d'anys, cap on anem? Què serà de nosaltres? És veritat que ja està, o sigui, he vengut aquí, he estat 100 anys com a màxim i me'n vaig i llisto, o queda algo després? I on anirem? I bueno, pues, cada religió ha cercat una fórmula, una manera, un concepte, i clar, però si cadascú ha cercat el seu concepte, pensi, no serà, llavors és una invenció humana que cada religió ha intentat adaptar a la seva doctrina i tal, per explicar que totes les accions que hagamos aquí van a tenir una conseqüència més allà. Bueno, que tot això ho has de posar damunt la taula i després cadascú amb les seves creences ha de fer el que trobi. Però jo crec que si t'ajuda a tu, a ser millor persona, a evolucionar, a fer es bé, pues tanto mejor. I si no te serveix, pues cerca una altra cosa. No? I bueno, pues en esas fases estoy.
Sí, jo crec que sempre ha estat... Ara me surt la paraula comodí, no? Per poder explicar allò que és difícilment explicable, sobretot amb infants. No? I és un pot ser... Però a bones se n'ha anat al cel. I era una sortida per donar un lloc a quelcom que és molt difícil d'explicar. No? I en aquest sentit és vera que el manco, a mesura que mos van cresquents, les persones que tenim més a prop, pues deixam d'emprar manco aquesta metàfora, perquè hi ha un moment que dius, mira, pues ja no hi és. Tothom ho entén, ja directament. I després sí que és cert que amb allò que dèiem abans del mindfulness mallorquí, no? ajuda a posar un poquet aquesta ment en blanc i tal vegada fer pues, o una connexió, una introspecció, o un... Sí, per què no? També recordar a qualcú que potser és per allà, no? Vull dir que amb això sé que hi ha un petit
jo diria que hem substituït metàfores, no? Hem substituït la metàfora de cel, que ara ja... Bueno, no sé, però jo ja no sent tant en el meu voltant per parlar de que s'ha anat al cel, amb, per exemple, la metàfora del viatge. ha començat un viatge, ha partit un viatge, que tinguis un bon viatge quan te despedeixes d'algú que ha mort, parlem en les seves paraules. Molta gent utilitza ara altres metàfores, perquè certament és la pregunta del mundo, no? De l'home i de la mujer.
Què passa després?
Que feim, on anam, que tal. Jo reconec que sempre ho dic, no? El meu amo se fa sempre aquestes preguntes i jo visc molt tranquil·la sense fer-les. No necessit respondre. O sigui, me'ls puc fer, però no m'angoixa per no trobar una resposta. Va, no passa res. Mentrestant som aquí i viurem aquí. I llavors és vera que jo ho he viscut molt de prop amb la meva sogra, que quan tens fe, vius a mort d'una manera absolutament distinta. Però ara ja estàvem parlant de mort i no és de cel, no? És una cosa mos connecta a l'altra.
Bé, està relacionat també,
sí,
no?
Sí,
és aquest premi que dèiem, però també és allà on mos connectam amb la gent que no hi és.
Aquest significat que li dones, no? Que te
sí, genera. Sí, sí, sí.
Però a part que ja ha estat sempre, que estem en el segle XXI, en el primer quart del segle XXI, i això és consustancial a Somo, no? Des de que sabem escriure i abans.
Ha evolucionat també, no? Jo crec que fa i no tant d'anys, cel era el punt de destí que justificava tota la teva vida, no? Toda mi vida está orientada a que me voy a ganar el cielo.
Bé, tant, això és una concessió que ja... En alguns encara està molt arraigada, però està molt superada. Ja.
Que jo crec que això era el que hi havia fa un temps i ara això ja ha canviat. Ja no, mi vida ja no se basa en el que va a passar quan termine tot esto, sinó en el que estic fent en aquest moment, en realitat. No? I qual és el legado que voy a dejar aquí? Eso es el cielo para muchos. No? I bueno,
però
que...
l'expressió encara hi és, eh?
Sí, sí, sí. No?
L'expressió de t'has guanyat el cel.
Guanyar-se
el
cel.
O s'ha guanyat el cel.
Sí. No, i jo de fet l'hem propagat, eh? O sigui que...
De fet, te guanyes el cel després de molt de sofriment, que també és el que teòricament per religió ha de passar a la terra, però sí. Bueno, no? Aquest s'ha guanyat el cel perquè fa molta feina, ha sofrit... Ha...
No, tinc molta paciència. Sí, jo ho associo més a paciència.
Com que canvi la millor d'aquesta mirada o d'aquesta vida manco religiosa o manco marcada per la religió, per dir-ho d'una altra manera, clar, segons que va perdent significat. Mm-hmm. Bueno, el aquí i ara, després.
Però el que jo vos comentava dels canvis de les metàfores és perquè, bueno, sí, efectivament, hi pot haver una part de pèrdua de creences determinades, però se cerca d'una explicació per la transcendència i es creure en alguna cosa més, que ja a lo millor ja no se li diu Déu o se li diu d'una altra manera, els moviments espiritualistes, d'energies, de jo no n'he vist mai més que ara. O sigui, torna, torna, perquè cercam això que dèiem, no? Respostes i explicacions i tal. I alguns realment estan molt connectades unes coses amb les altres. Jo, quan tu deies, no?, que ha evolucionat i tal, dius sí, sí. Però, o sigui, és una cosa que duim visquent i demanant-nos per ella des de fa més de 20 segles. Uh-huh. I encara és una qüestió que preocupa, no? Ocupa i preocupa. Per tant, bueno, pues, alguna cosa hi haurà darrere.
I d'aquí mos teniu xerrant amb en Miquel Àngel Pallares, na Patricia Fernández i en Xavier Torrents. Aquesta és una conversa polisèmica i hem de passar paraula.
Hi ha un punt blau que s'allunya de jo a dins la nau travessant la fredor.
I la paraula que toca ara és blau, que segurament també molt relacionada amb aquest cel que xerràvem abans. Patricia, blau, que te ven al cap?
Tal vegada perquè sabem que venim una conversa polisèmica, cercam sempre, o jo cerc, altres significats, no? I el que m'ha vengut més és fer-me un blau. He pensat en els blaus dels cops i dels...
El blau que va mutant, no?
Sí, 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 sí.
Que no és blau, que no és blau.
Bueno, comença per ser blau i va acabant. O comença per ser vermell i acaba blau, no? O bé, no sé. He pensat en aquesta excepció i en lo rica que és el llenguatge, no? I ses expressions quotidianes de quan eren petits o, bueno, o no tan petits. És més fàcil fer-les de quan ets petit, no? I per tant els tens més a mà. Però m'ha fet pensar en això, no? amb caure, córrer, jugar, votar i fer-me un blau.
Miquel Àngel, blau?
Sí, bueno, jo també pensava en el blau, de m'he fet un cop i m'ha sortit un blau. Però penso que els colors en general i el blau en particular té una simbologia una mica diferent, no? I quan xerres de blau com a color, moltes vegades representa un poc dues coses. La calma, no sé per què, nos abstenemos de comentarios políticos en el respecte dels colors. ¿Eh? Después cada partit polític assume un color i no sabem ben bé per què. No? Però el blau representa, és un color que calma, no? I té una certa component d'infinit. No? És com molt expansiu, el blau, no? L'oceano azul, el cielo azul. És com molt gros sempre. No? I jo particularment el color blau m'adona aquesta percepció de calma i d'infinit, no? I de algo com molt gran, no? Molt gros. I això és el que pensava.
El teu color preferit?
El blau.
Veus?
No s'ha notat, no s'ha notat.
Xavier Torrents?
Per mai, el meu color preferit. No, val.
Si la paraula hagués estat vermell, diria, no, el color preferit és vermell, per supuesto.
El blau, humor, també no, és molt negre, però no és humor blau.
Humor blau, no conec en aquest, no comptes.
Podríem rebatir aquí, no? No, allò, és vera que no, abans parlàvem de badar mirant el cel, no sé si és tant pel cel immens o per la tonalitat del cel, no? Vull dir que també supos que ajuda. Però sí, jo me connecto amb la mà i amb el blau de la mà. I, evidentment, és blau del cel, no? I, de fet, com és curiós, com si hem de pintar un cel, el pintam blau, en la tonalitat que vulguem, però, en canvi, gairebé mai no li pintam ni gules, perquè pareix que si el cel no és blau, no el cel, és una altra cosa, no? I és curiós això, perquè com més petits som, més el pintam d'aquest color, el més imaginam d'així.
I el que ens manté en vida en aquest planeta són precisament els nigules i aquestes coses que no són lo blau. Sí. Per tant, el seu sentit té.
I xerrant de colors, ara vos estava mirant, eh? En Xavier du un blau marí tirant a gris, en Miquel Àngel també, gris, de fet solo coincidiu altres amb el tipus de roba i colors.
Perquè mos cridem els de matí, abans de venir, què te posaràs avui pel programa?
No, Patricia d'un verd així, sí, militar, molt, molt guapo, jo vaig de blanc totalment. Els colors, vosaltres, hora de vestir, vos influeixen, per exemple, dius, no, jo no vull anar de negre, o avui me posaré de color vermell, Patricia.
Totalment, totalment. Jo, de fet, he fet una reflexió damunt d'això, no? M'han fet demanar-me si jo fos un color, quin color seria, si... amb quin color me sent més power, que diuen, no?
Que t'ho dona més energia.
Així, coses,
no?
Així, coses així. I me n'he donat compte, perquè igual ho feia i no era gent conscient, de fins quin punt m'importa i els ulls se me'n van a un color en funció de l'estat d'ànim, l'energia i tal, totalment. I després, a mi m'encanten les gammes de colors, vull dir que... El meu color és el verd, però si un cas no m'ho demana ningú, lo digo.
Ja deixàvem espai per dir-ho.
Ja està, ja està. Però dins el verd hi ha tant de matisos que podria vestir de verd, d'un verd distint, cada dia, no diria d'una setmana, d'un mes, i fins i tot més, no? I m'encanta això. Ho trobo una riquesa meravellosa. I me sap molt de greu per... Dic que alguns homes que no aprecien els matisos dels colors. Diuen, això és blau. Això és verd. Ja està.
Alguns no, tots.
No sé, he volgut deixar excepcions per si un cas, perquè no ho sé, no els he entrevistat a tots.
No és cap mentida. I si és blau, una altra cosa és que tingui adjectius, no? Ja. Blau fluix, blau cel, blau tal, no? Però...
Blau...
Per als vostres armaris d'homo, que són més o menys com monocromàtics, destaca allà una camisa vermella d'en Xavier, a veure...
Són bicromàtics.
Blanc i negre.
No. És vera que m'agrada molt el vermell, però per vestir m'agrada molt el blau. De fet, tenc prohibit sota amenaça, no anava a dir de mort, sinó que poden posar aquí el que sigui, que entri una altra camisa blava que nostra, perquè les tenc de tots els colors, tonalitats,
de blau,
noms de menjars i de lo que sigui. M'agrada molt, el color blau és un color que m'agrada molt per vestir. Les d'avui és griset, fosquet, però també, també m'agrada, és molt còmode. Però no, coincideix amb varis d'això. Me miro un poc, de vegades, es veure que depèn del que tingui, sempre tinc alguna peça de roba de color lila, amb varis tonalitats, un lila més, més fluixet o més tirant a fluixet i un altre més violeta o lila, més
morat. Pujat,
morat, exacte, o virgini. També tinc un polo virgini, que ara ja no puc dur perquè fa massa coses.
Miquel Àngel, virgini, antracita,
coses que se mengen,
evoluciona.
Color salmón, color melocotón, la mania de posar coses que se mengen com a colors.
Bueno, sempre tienes el color carne, que també se come, ¿sabes?
Color carne, sí. I després coses que no tenen cap sentit, blanco roto. S'ha romput, és color que li ha passat. No ho sé.
Sí, que tenen sentit, tenen molt de sentit.
Pues no ho sé, tindrà sentit per tu.
Exactament, per jo i per un milió de persones que manegen aquest terme.
No, correcte. Jo faig feina, com bé sabeu, una agència de comunicació que fa disseny gràfic i aquestes coses, i és una baralla constant. Si fos per jo, tot tindria millor de tenir de colors i s'ha acabat.
Dedueix que no fas la part de disseny, no la fas.
No, en absolut. Sí, no, de fet a l'oficina ja no ni per presentar els dissenys allà. Jo sempre penso el contrari que el resto. I, bueno, no, tu no cuentes. I a més...
Pues colors.
Sí, i això, sí, i tornant a el que demanava en Araceli, jo, el meu armari, pues, és un poc tristón i pobreton, des del meu punt de vista. Però ja m'agrada, vull dir, perquè no m'agrada perdre cada dia 10 minuts, 15 minuts pensant que m'he de porrar i tal. Jo hi havia gent com Steve Jobs, aquesta gent que sempre duia el mateix atuendo, que són negres, camina negra, i punto, no?
I si arriba en collal i ximpon.
I ja està. I vaquero con jersey de cuello alto.
Absolutament, sí que no, Patricia, que avorrit.
Però el que t'estalvies de temps...
No, jo estic 5 minuts. Menys, 5 minuts me'n sobren 4. Ah, sí, clar que sí.
Sí.
Vinga, tot ha d'estar tot... Com se diu? Combinacions de colors i colors vius, que això, a més, arriba a l'estiu. Han d'anar canviant de paraula.
Sí, perquè tu vas tota de blanc avui.
Sí, ho sé.
Són tots els colors. Els blancs són tots els colors.
I colorines.
El negre és absència de color i els blancs són tots els colors.
I ja duc tots els colors. I aquí, en aquest programa, tenim moltes paraules polisèmiques en les que combinar conversa. Així que feim una pausa superbreu i tornem.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio Osc. Joc net.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Ei, ei, el que esté libre de pecado que tira una piedra y yo tiro un peñón. Yo tiro un peñón, anoche soñé contigo y me levanté gruñón. Bebiendo desde temprano, Dios me cuide el hígado y riñón. Ey, ey, ey. Extrañando toda la noche de caverna y miñón. Ahora eres de fuego como el gatañón. Y en el cora me dejaste el gran cañón. Tú y yo éramos los tondel y se rompió el equipo. Ayer te vieron disque en 58 con otro tipo. Yo también ando con una galla que con ella flipo. Y no, no.
Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero ouch, mi corazón.
I d'aquí tenim en Bad Bunny, que mos diu que jo no soy celoso, perquè la tercera paraula que posam damunt la taula és zel, així, en sa zzz, que fa com poc de so de mosca, zzz, o de serp, o no sé.
De bella.
De bella, exacte, zel, que no cel, d'aquí la importància de pronunciar aquestes paraules, perquè no tenen res que veure. Cel amb zel, Patricia. Si te dic zel, que te venes cap.
Hombre, l'has posat votant amb en Bad Bunny. Vull dir, la gelosia. Jo és una paraula, zel, no l'emplei. No l'emplei, perdó. No la tinc per mà. Però està a l'ordre del dia, la gelosia avui en dia entre los reggaetoneros i los no reggaetoneros, entre joves, m'admira moltíssim, m'ha duit a pensar en les relacions de la gent jove d'avui en dia, com són de gelosos, tenen com un sentiment de possessió de l'altre, no? I no els hi toquis, eh? No els hi toquis, és inqüestionable. I fins i tot un que ja no és la seva parella, que ho ha estat, allò té un... deu tenir com una espècie de sello de no tocar durant no sé quins, no sé quins són els seus còdics, però m'ha fet pensar molt en aquesta violència latent i a vegades molt explícita descontrol entre certs joves per gent. Mal denominats zels, sí, sí, que no sí. Són zels, són altres coses.
Miquel Àngel, zel?
Jo, com que no som massa catalanoparlant, m'acosta molt distingir les paraules diacrítiques, per exemple, i les pronunciacions de les esses i les esses i tal, i entre cel i zel, ho sé distingir, però no lo practico.
Però s'ha dit perfecte.
Sí. Però m'acosta, no? I quan trobo una paraula que m'acosta una miqueta més, com zel, m'he anat en el diccionari. Què passa amb zel, no? I te diu, efectivament, té que veure amb la gelosia que deia, i té que veure, i ho diria si és diccionari, sobretot desvertebrats, algo que li passa a les femelles, en general, no? Conforme és un moment de ir a procrear. No?
Ah, ja, està en zel.
Està en zel, no? I de dónde viene esto? I he cercat una mica més, i te diu que ve del llatí, que a su vez viene del griego, de la paraula bollí.
Bollí.
Hervir. Eh?
Sí.
Que no m'ho fa saudir ara, com se diu en grec, però...
No t'ho corregiria, sí. Jo, tampoc.
Després, si voleu, ho miram en el diccionari i tal, però jo dic, ho he mirat i té que veure amb bollí. I dius, té que veure aquest cel de los mamíferos o de los vertebrados amb aquesta sensació interna de bollí. No? seguir viendo, no? I per allà m'he quedat amb una mica...
Bulli reggaetonero.
Sí. Bueno, todo está relacionado.
I tu, Xavi?
No, ja... Me quedava un poc amb aquestes dues excepcions, no? Que comentava na Patricia, d'aquesta malentesa relació o vincle afectiu, no? En aquest sens, més possessiu que afectiu. I aquesta vessant més animal o més d'origen compartit, perquè me cridava molt l'atenció, no? Vull dir, aquesta moixa, cussa, X, qualsevol animal, està en zel. I jo, clar, jo em quedava flipant i dic, pues jo li vaig ben normal, no? Vull dir, no en tenia absolutament res, tot innocentot, anava a dir amb aquells ulls blau cel, innocents, però no els atenc blau cel, no? Com a molt els atenc pom mel marron... i xaratxeros, però m'aduen amb aquestes dues coses i és vera que és una paraula que emprem poc. No sé sí. Si perquè tenia un professor de llengua i literatura castellana que sempre deia, en el final, quan no sabem emprar o dir molt bé una paraula, en cercam una altra.
Sí.
Val? I llavors, clar, acaba xerrant més de gelosia que no de zel.
Tal qual.
No? I mira que la sonoritat és preciosa.
Sí.
No sé si hi ha una altra excepció, o no, si anaves a dir tu alguna
cosa. Anava a dir una altra excepció, no sé, jo crec que és correcte.
Ah, pues la digo jo? No, venga, tu primera.
Igual són dues distintes, venga, dali.
No, tu primera.
Jo pensava en celo, el adhesivo, se sent adhesiva. No se diu zel?
No. En aquest cas no.
Entonces,
segurament és la cinta... Ui, cinta adhesiva.
No és fàcil.
A més que adhesiva.
Després venia adhesiva i ho he ajuntat. No.
Jo pensava en zel, que no té que veure amb gelosia, sinó amb una manera, com ho diríamos... muy
cura.
Homogènia, perfeccionista, de fer les coses. No?
Ara he connectat.
Fer les coses en zel és com fer les coses d'una manera ortodoxa i ben fetes. confirman que tot surt bé com ha de sortir, que està metido en la dinàmica i en el procés i de més, no? I crec que, no sé si està en el diccionari ficat.
Sí, sí, és així. De fet, és la primera excepció de totes. Aquest interès ardent i actiu per una causa o per una persona, cura eficaç que on posen el compliment de les seves obligacions. Fer alguna cosa amb zel. Que també se diu en castellà, quan fas una cosa con celo.
Seria... No havia una huelga de celo o algo així?
Sí, també. Sí,
també.
Sí.
Però i dic, seria...
Això vol dir fer-ho tot de tan perfecte, tan perfecte, tan perfecte...
Que no se pot fer.
Que no se pot.
Seria la versió positiva, diguem, de la gelosia, no? Ser molt gelós de que alguna cosa quedi ben feta. Ara no tinc en el cap un exemple concret, però sí, sí, que té les seves coses molt geloses. Això ho he dit jo...
Sí, que no les vol compartir. No?
Sí, no? Que no i que vol dir que els té protegides. Que, bueno, aquesta sí que estaria un poc a cavall entre la gelosia possessiva i es tenir cura de que les coses surtin bé i se conservin bé. No?
Una cosa és el cel de desitjar el que té un altre, no? I lo altre és lo que tu dius, que és justament lo contrari, no? que és jo tengo lo mío y quiero que se cumpla exactamente.
Mm. Protecció, no?
Sí. I pareix que és la mateixa paraula, però els dos significats són bastant contradictoris, diguem, no?
Aquesta és la riquesa del vocabulari i, mira, ja per acabar rodona i abans que en Miquel Àngel mos faig el poema, no?
Bueno, en Miquel Àngel no, en Geminai, eh?
Senyor
Geminai de Google.
Anem amb la quarta paraula d'aquesta conversa polisàmica.
Yo que recorro los mares y que palmo a palmo el mundo de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Al mundo, alumbra mi vida.
Quarta paraula, que és far, aquí ja mos ha donat revolver una pista i nosaltres compartim conversa amb en Xavi Torrents, amb Miquel Àngel Palleres i amb Patricia Fernández. Far, Patricia.
Far me du a dues coses. Es far en sentit metafòric de guia, no? D'allò que mos il·lumina i mos senyala el camí. I es far d'en Ferran Cortés.
Sí.
En Ferran Cortés, que me va introduir, me va presentar en Xavi. Jo no el coneixia i té una web i una sèrie de material divulgatiu sobre la comunicació que se diu El Far.
Sí, crec que dimecres.
I em vas quedar amb xerrar dimecres, no? Efectivament.
Sí, sí. Ah, pues no me l'he escoltat, ja tornaré arrere.
Recupera, que ja sabeu que hi ha servei a la carta divetres ràdio.
Me vaig subscriure a ses pildoretes que va enviant i no els vull llegir totes, però ses des dilluns les sol llegir i comença setmana amb molt bon rotllo.
Sí.
O sigui que es far d'en Ferran Cortés. Sí.
Molt bé, Miquel Àngel Far.
Bueno, per que han navegat tota la vida, pues, evidentment és com una referència, no? T'ubica dins la mà, quan estàs enmig de la mà, alejado de tota costa, evidentment no hi ha cap far, però quan te vas atracant a costa és quan comences a veure o comences a desxifrar que efectivament tot és equivocant de camí, que arribes allà on toca, cada far del món té unes freqüències determinades, saps, si t'ho sapiguessis de memòria, sabries distingir a on estàs arribant per la freqüència que té la llum del faro, etc. etc. No? Per tant, és una molt bona manera de poder-te ubicar a la mà. No? I a més, fa milers d'anys que funciona d'aquesta manera. No? De fet, si no ho veiem malament, ara aquest dia s'han començat a trobar restes del Faro d'Alejandria, que era una de les 7 meravelles del món antiguo, que havia desaparegut, i han començat a gratar els fons de la mà i han començat a trobar el que serien els ciments, els pilars, o la part de baix, diguem, no? del Faro d'Alejandria, que devia ser algo hipermonumental en aquella època, no? I molt digne de veure. Però bueno, per jo sempre he estat un
far mariner.
Sí, però vull dir, sempre amb aquesta excepció que tu l'has dit a Patricia, de me dirigeix cap en el puesto que toca. No? I dona, tornant a lo del cel blau del principi, una sensació de calma sobre que estàs arribant a bon port. No?
Xavi?
Evidentment amb això, no? Però també la percepció de far com a referència, també, no? I com una persona te pot il·luminar o ser un far en quant en tant és un referent, no? que crec que pot ser molt, molt positiva en funció de la bona que sigui aquesta referència. No? I també en temes de, evidentment, de comunicació també, no? I en Ferran segur que dimecres ho va explicar, no? Que és aquesta consistència del missatge quan parles de comunicació, no? De dir un sol missatge i repartir-lo constantment, pam, 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 com la llum d'un far que t'ubica i te deixa arribar. Però també temes a lo millor de lideratge, no? Que és aquesta capacitat de donar una visió i allò que sigui el que et serveixi de referència. I aquesta que t'obri un camí, te marca un camí, després per arribar en el far pots anar fent moltes esses o pots anar fent moltes curves o esquivar moltes ones, no? Però en aquest sentit, seguint amb la metàfora marinera, també és, al final el camí és complexa, però sí que m'adú en aquesta sensació de referència. I després no puc evitar pensar en una cançó també, la cançó de Far del Sud, de Sopa de Cabra.
Jo pensava en 12 segundos d'oscuritat en Jorge Drexler.
No vos dic en quina pensava jo.
Bueno, sí, dilo.
Far es lejos en inglés.
I abans de sentir...
Molt de cel blau, ara.
Ai, mare meva.
Abans de sentir el poema de Miquel Àngel i Patricia feia menció en aquestes píndoles de la isla de los cinco faros i en Xavi xerrava d'aquestes... de comunicació, no? D'aquests elements de comunicació. Se titula Cruel inseguretat i vos llegeixo un paràgraf petitó que diu que la seguretat personal és un ingredient fonamental per la bona comunicació. I diu, i no només la podem treballar nosaltres per no reaccionar, sinó que podem ajudar les persones del nostre entorn a tenir-la. Segurament és el millor que podem fer per tenir millors relacions, sentir-nos segurs, fer sentir segurs els altres és el que ens va permetre xerrar-ho tot i fer-ho sempre de forma civilitzada. No? Bé, són pindoletes que tenen a veure amb la comunicació a partir de la paraula far. Miquel Àngel, tu has de donar pas a un nou capítol de la radionovel·la. Que avui és divendres, però, per favor, mos tens, com dirien en castellà, en ascuas, i necessitem saber...
Això és que el té molt gelós ara i no el vol compartir.
Li he dit a Geminai que me fes un poema en format de dècima. Dècima és ABBAACCDDC. Pues si us no sabíeu de què anava a
la cosa. Sonetos me quedava.
Sí.
ABBA.
Sí. Bueno, en fi.
Però és perquè són 10 versos.
Són 10 versos amb aquesta riu.
La mètrica ja mos fiam.
Sí. I en les quatre paraules d'avui, el primer que se t'ocorre, i vos llegeix el primer que se li ha ocorrido. A partir d'aquí, ja sabeu, la candidatura al Nobel no crec que se la gane. Diu, sota un cel d'un to profund, tot s'omple d'un mantell blau. En el mar on el repòs cau, més enllà d'aquest gran món. En el zel dolç i profund, la llum va escardant el mar i esdevé un astre a guiar dins la nit que es fa constant. El teu crit és un instant que ens regala el vell far.
Escolta, tampoc no està tan malament.
Jo no l'hagués fet, ja vos ho dic.
No, ja vos dic que tampoc.
Que nosaltres no siguem capaços. Jo és primer. En fi, bueno.
No li dona una categoria, però bueno.
Això li poden passar qualque poeta que ha passat per aquest estudi qualque vegada i jo no creo que passe l'aprovado justito.
Bé, però ha fet esforç.
Ha fet esforç, sí.
Que els esforços també s'han de reconèixer. Idò, ara un nou capítol d'Entre avui i demà a la Ràdio Novel·la.
Que com bé sabeu, se diu La xarxa de vidre, i que té que veure amb fars.
Certament.
O sigui, té que veure amb la mà, té que veure amb fars, té que veure amb vidre, té que veure amb moltes coses. Bueno, i a més està ja... Esto está... Que se dispara ya todo. O sigui, aquí ja... ahí...
Es nuat, es nuat.
Emoció, emoció.
Sí, sí, ja hi...
gir de guió.
Sí, giro de guió, secuestro.
Violència. Ja tenim de tot.
Sí.
Molt bé. I de Xavier Torrents, escolta, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
Miquel Àngel Palleres, bon cap de setmana.
Gràcies.
Patricia Fernández, bon cap de setmana.
Gràcies.
I ara vos quedeu, després d'aquesta mini pausa, amb un nou capítol d'Entre avui i demà, La xarxa de vidre.
IB3 Ràdio és Dial.
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 10. La brúixola. Varen caminar el que em va aparèixer un temps infinit, travessant el bosc, escapant d'en Sebastià Font i els seus sicaris. Quan finalment vàrem arribar a la carretera principal, el sol ja caia cap a l'horitzó. Estaven coberts de pols, bruts i l'orgull fet miques, però estaven vius. En Ramon, sempre pràctic, va descartar aturar cap cotxe. Vàrem esperar a la parada de bus de línia, mesclant-nos entre un grup de turistes alemanys. Érem l'estampa perfecta de dos excursionistes que s'havien perdut per la serra de Tramuntana. Ningú ens va fer una segona mirada.
El trajecte fins a Palma dura 40 minuts. Descansa una mica, Núria.
Ramon, com ho vas saber? Com ho tenies tot preparat?
T'ho vaig dir. A la meva feina aprens a no fiar-te de les casualitats. Quan vàrem anar a veure en Font per primera vegada, vaig sospitar de que ens donés tantes facilitats. No m'agradava gens. Així que vaig analitzar la xarxa de comunicacions de la seva possessió. Com que tota la casa és pura domòtica, vaig hackejar el servidor central, vaig vincular l'apagada general a un xip amagat a la muntura d'aquestes ulleres d'infrarojos. No em ploraven els ulls, com et vaig dir.
O sigui que ho tenies preparat per si de cas.
Sí, era el meu pla de contingència. Si en Font era el mecenes que deia ser i tot anava bé, s'hagués quedat com una simple anècdota. Tu creuries que necessito ulleres per veure-hi de prop i en Font ni s'hagués adonat. No hagués passat res, però si era una ratera, sabríem com escapar.
Idò, gràcies a les teves ulleres de prop, som vius. I ara on anirem? No podem tornar a casa meva. En Font sap on visc.
Anirem a casa meva.
A casa teva? Però Ramon, saben qui som? Ens trobaran.
Tranquil·la. Vist de lloguer en aquell pis des de fa anys, però amb una identitat falsa. Ningú el vincula amb en Ramon Vilaseca i no consta cap registre oficial. Allà estarem segurs. Podrem connectar el pendrive i farem que la supèrbia d'aquest home sigui la seva sentència.
Deixa de recollir vidres, Martell. Vés a vigilar el perímetre. Vull estar segur que no han tornat a entrar.
Calmi's, llop. Deixi l'arma. Agafi aquesta copa i begui un glob. És un conyac excel·lent. No vull aquesta tensió a la meva biblioteca.
S'han escapat, senyor Font. És la segona vegada que se m'escapen i jo no puc suportar la feina mal feta. Na Núria i en Ramon són un cap deslligat. I vostè, més que ningú, hauria de saber que te pots ofegar amb un cap deslligat. M'he d'enviar els meus homes a regirar Palma ara mateix.
Quina pèrdua de temps i de recursos. Llop, escolti'm bé. La senyoreta Sastre i el senyor Vilassaca no són cap amenaça. No poden anar a les autoritats perquè implicaria confessar els seus propis delictes. No tenen recursos, no tenen contactes i, el més important de tot, ja no tenen la xarxa de vidre. Han perdut. Són dos pobres diables llepant-se les ferides.
No n'estic tan segur. Són perillosos. El guardaespatlles ens ha deixat a les fosques amb només prema un botó. De formació militar. No infravalori un enemic ferit. Vull el seu permís per arreglar el problema.
Si això fa que dormi més tranquil, quan acabem tota aquesta expedició, li donaré els mitjans per corregir aquest cap deslligat de la manera que vostè vulgui. Però ara mateix, la prioritat absoluta és l'arxiu de la llum. Demà passat és l'equinoxi, el moment astronòmic exacte que l'arxiduc va deixar fixat en els seus escrits per fer la projecció òptica.
I vostè sap a quin far d'aquesta maleïda xarxa balear hem d'anar?
Tinc la biblioteca més gran sobre l'arxiduc de tot el món, Llop. Sé perfectament quins fars freqüentava i on anava a amagar-se amb el Nietzsche, el seu vaixell. Ara reuneixi l'equip. Ens n'anirem cap al far adequat i obrirem la caixa forta més gran de la història de la humanitat. Vagi a preparar els vehicles.
El pis d'en Ramon era un apartament auster, sense fotos, sense decoració personal. Només un sofà, una taula metàl·lica, un llit i connexions d'alta seguretat. Ens varen dutxar i ens varen posar roba neta d'esport. Mentre jo em preparava un cafè ben carregat, a la cuina minúscula, en Ramon ja havia connectat el seu portàtil. La derrota pesava, però l'instint periodístic i la ràbia bullien per dins.
Núria, vine aquí. Tenim feina.
Què tens? Ens han pispat la feina d'una setmana i gairebé ens maten, Ramon. Vull estar segura de que el que estem a punt de fer té possibilitats de funcionar.
En Font és un monstre d'arxiu analògic. Té milers de llibres, sí, però ignora una realitat fonamental. Nosaltres vàrem començar aquesta història amb un arxiu digital. El pendrive original del teu avi. Seu i mira la pantalla.
És l'arxiu d'àudio del cant de la Sibil·la, d'on varen treure els tres orgues. Però, si ja em varen extreure els dibuixos, què hi queda dins?
Quan el primer dia vaig aplicar l'algoritme, em va cridar l'atenció una cosa, el pes del fitxer. 48 megabytes per una simple cançó antiga és una barbaritat. Els planos dels orgues pesaven uns 10 megas. L'arxiu no feia feina en bytes, però el teu avi, que ho va digitalitzar per guardar-ho, sí. Hi ha d'haver una altra capa amagada sota la primera. El quart element. Desencriptant la segona capa... I... Bum! Ho tenim. Ha generat un document nou.
Obri'l. Això... són només línies de números.
Són coordenades topogràfiques pures. Latitud i longitud. I càlculs astronòmics i d'elevació. L'arxiduc era un científic de cap a peus. Mira on cauen.
A l'extrem oest de la badia de Palma, al far de Calafiguera, a Calvià. Però, Ramon, allò és una zona militar. Encara avui dia és un recinte de l'exèrcit restringit al públic.
El lloc perfecte per amagar un secret.
És una casualitat històrica brutal. L'exèrcit hi va fer búnquers subterranis i nius d'artilleria durant la Guerra Civil. Segurament varen restringir i tancar tota aquella costa sense adonar-se que l'arxiduc ja hi havia amagat el seu museu de vidre en una cova natural dècades abans. Però espera, fixa't en la pantalla. Les coordenades no apunten al far ni als penya-segats. Marquen un punt buit a 100 metres del far.
Exacte. Marquen el punt d'ancoratge de la lent. És un lloc mil·limètric on s'han de muntar les tres lents de Fresnel juntes. Si poses la xarxa de vidre en aquestes coordenades exactes, durant l'equinoxi recollirà el feix de llum del far de Calafiguera i el refractarà cap a baix, il·luminant l'entrada oculta de la cova enmig de la paret de roca. Per això necessitem les lents. Sense elles és impossible saber a quina esquerda del penya-segat has de mirar.
Però nosaltres tenim les mans buides, Ramon. De què ens serveix saber on s'han de col·locar si en Font té les tres lents?
Ens serveix precisament perquè ell no ho sap. Tinc dubtes molt seriosos de que en Font sàpiga res d'aquestes coordenades de Calafiguera.
Com que no? Ha dit que ho trauria dels seus llibres.
Pensa-ho bé, Núria. En Font és un erudit analògic i arrogant. Es guiarà per les rutes històriques de l'arxiduc. Anirà a Formentor o a Capgròs. N'estic quasi segur. El seu mètode és imprecís. Ell no té el document digital amb el punt exacte.
Per tant, anirà al far equivocat i la xarxa no funcionarà?
Exacte. Passarà hores muntant les lents en un lloc on no hi passarà absolutament res. Estarà frustrat i vulnerable. Però això no ens soluciona el problema. Per obrir Calafiguera necessitem les tres lents de l'arxiduc.
I què fem? Deixar que s'equivoqui i robar-les i allà?
Això mateix. Anem a canviar la dinàmica. Ens convertirem en els caçadors. Només que li pispem una sola peça de la xarxa de vidre mentre ell perd el temps al far equivocat, el seu pla es desfarà com un castell de cartes. I el posarem de genolls. Haurà de venir a negociar amb nosaltres.
Però com sabrem a quin d'aquests fars anirà?
En Llop du el telèfon a sobre i segur que en Font també, per coordinar l'equip. Demà a primera hora faré servir Pegasus per infectar els seus terminals i rastrejar les seves comunicacions. Quan sapiguem cap on van, prepararem l'emboscada en el seu terreny.
D'acord. En Sebastià Font ens ha robat les tres lents de vidre, però s'acaba de ficar amb els socis equivocats.
Així serà. Però no podem hackejar res ni executar cap emboscada si no ens aguantem drets. Duem més de 24 hores sense clocar l'ull, Núria. Ens estan fallant els reflexos.
Tens raó. Estic esgotada. Anem a dormir un poc. Ramon, aquí només hi ha un llit.
Sí.
Millor.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Subestimar l'enemic és el primer pas cap al fracàs i el senyor Font acaba de cometre el pitjor dels errors creient-se vencedor. En el pròxim episodi els papers s'intercanvien definitivament. Na Núria i en Ramon planegen un atac directe per recuperar allò que els pertany. En el joc de l'arxiduc ja no hi ha regles. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuetes, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font i en Toni Pons és en Llop.
Cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar.
negre.